En una setmana marcada per la constitució dels nous consistoris i la revetlla de Sant Joan, ens allunyem una mica per parlar d'història. Els tastets d'història de la mà de l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle a Domenys Ràdio.
Un dia més m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio el Jordi Ferran. Ell és el nostre historiador de capçalera, ja el tenim preparat avui amb un tema molt interessant i que doncs ell ja ens l'exposarà molt i molt bé. Jordi, molt bon dia.
Bon
dia. Què
tal?
Com estàs?
Molt bé.
Bé? Mira, avui ens parlaràs d'un tema que és dels noms dels carrers.
Sí.
Oi que sí?
Sí, sí. De l'odonímia. Mm-hmm. És el... l'estudi dels noms propis, dels noms de les vies públiques.
Jordi, què ens pots explicar?
Bé,
la odonímia, ens has dit,
sí,
eh?
Diríem que els carrers tenen nom des de que l'ésser humà es torna amb la necessitat d'anomenar allà on viu. No? És a dir, quan no hi havia una urbanitat construïda, no fa falta anomenar res, però en el moment de que ja apareixen els primers carrers, les primeres vies, efectivament cal referir-se al lloc on viu la persona i vas. Els primers noms precisament venen d'aquí, tenen un caràcter toponímic, sí, no? El carrer que va al torrent, el carrer que va al... perquè és la forma més fàcil de referir-se, no? És a dir, s'utilitzen accidents geogràfics. Com dèiem, els noms, per tant, venen ja d'època molt remota. Però diríem que el fet de tindre un nomenclàtor com l'actual, és a dir, que tots i cadascun dels carrers d'una vila i d'un poble portin un nom, és quelcom bastant modern del segle XIX, de mitjans del segle XIX. Es diu que el fet de que tots els carrers portin nom amb placa de marbre ve aquí a Catalunya arran de que el general Espartero va bombardejar Barcelona i va imposar una multa de 12 milions de rals als anys 40 del segle XIX. I que els veïns van esborrar, perquè els carrers estaven enumerats amb pintura, i alguns van esborrar el nom perquè fos més difícil identificar quins carrers havien de pagar, quins no, i que arran d'això s'hauria establert una regulació molt similar a l'actual d'anomenar tots els carrers de totes les cases. Bé, això és el que diu, diríem, la llegenda o el saber popular, però el cert és que efectivament és en el procés de construcció de l'estat liberal espanyol, a mitjans del segle XIX, en què apareixen les primeres regulacions en aquest aspecte. Per què? Doncs bé, perquè estan vinculats a la creació dels primers censos, un cens, un padró d'habitants, que estableix el control de les persones. O sigui, són les primeres eines. Quan un estat es construeix, un estat modern, el primer que necessita saber és on viu la gent i quanta gent viu a aquell lloc. Per què? Doncs, sobretot, per tenir-los controlats i, bàsicament, per imposar de forma efectiva les càrregues tributàries. Tu, perquè algú et pagui un impost, has de saber on viu, quines propietats té, quantes hectàrees té. Bé, això respon als primers padrons i, lligats a aquests padrons, a les regulacions estrictes de nomenclàtor, per qual tots els carrers i totes les cases havien d'estar enumerades i amb un nom homogeni. Ja a partir de la dècada 1860 hi ha una circular a tots els ajuntaments del país en què s'especificava que els ajuntaments havien d'establir o de passar a l'autoritat los nombres de las plazas, plazuelas, calles y paseos, el número de unos y otros, tanto intramuros, extramuros, en despoblado, con expresión del número de habitantes y uso que destinan a los edificios. És a dir, un cens, un padró molt ben regulat. A partir d'aquí, doncs, trobem les primeres regulacions exactes de tots els noms de carrers. No? No hi podria haver un espai que no tingués nom. Que qualsevol espai habitat havia de tindre un nom. Lligat a això, sorgeix l'obligatorietat de que els noms dels carrers fossin en castellà, que bé, és bé de l'autoritat, que també va fer que va provocar una certa diglòsia entre que els noms estiguessin en castellà, però la gent s'hi continués referint de la seva forma tradicional. Quina és la seva forma tradicional, doncs? Com deien, aquestes formes tradicionals dels noms del carrer provenen amb molts... El que tenim més ben documentat, més antic, és d'època medieval, no? A través dels capbreus, que són, com dèiem, aquests toponímics, és a dir, el carrer que va a l'hort, el carrer que va al torrent, el carrer que va al safreig, el carrer que va cap al nord. Encara en molts pobles trobarem aquests tipus de carrers, eh? El carrer de la Font, és el carrer, vull dir, això a tot enlloc en trobarem. Després també trobarem noms que van estretament vinculats a això amb la presència d'algun edifici, no? Doncs el carrer de l'Església, el carrer del Palau, i vinculats amb aquest fet també de presència d'oficis i de gremis, no? Que s'agrupaven i llavors donaven nom a tipus del carrer, el carrer dels ferrers, dels sabaters. Per últim, també veiem que és molt similar, doncs, als carrers en honor a sants, no? En honor a congregacions religioses, que podríem dir que són els primers noms propis que apareixen a la toponímia, al nomenclàtor. Fins ara teníem topònims. Aquí, els sants són les primeres persones pròpies que apareixen en la toponímia, no? Això és el que més ens interessa, no? El nom de les persones. Perquè que un carrer tingui un nom d'una persona té una càrrega molt forta, que va més enllà del caràcter toponímic de l'espai. Ja no anomenem aquell espai per on passa, sinó en honor a algú, en aquest cas, dels sants. Quan van aparèixer les primeres persones en nom dels carrers? Ens podem preguntar. Bé, sabem que al segle XIV i al segle XV, aquí al Penedès, ja hi havia alguns carrers amb noms a persones, que normalment eren o perquè vivien allà o perquè havien cedit terrenys per fer aquell carrer, no? Doncs el carrer de tal és perquè segurament tal tenia el palau allà o perquè passava per un hort seu que s'havia urbanitzat. Molt bé, això és normal, i es va mantenir així fins, com dèiem, a principis del segle XIX. El segle XIX és el gran segle de construcció de l'estat modern actual i és on trobem els primers fets en què els carrers passen a tindre un motiu polític. Sí, el nom dels carrers van variant segons el període polític. Per què? Perquè és un segle amb molts canvis polítics i on se n'adonen que el nomenclàtor és una eina perfecta per visualitzar aquest canvi de forces. És per dir, ja hem passat aquesta etapa, hem iniciat una nova etapa, perquè la gent ho sàpiga, esborrarem els referents de l'antiga etapa i impulsarem noms. Per exemple, un exemple molt famós és el carrer Ferran de Barcelona. No es diu Ferran precisament per mi, no està dedicat a la meva família.
Llàstima.
Sinó que es va obrir en època de la restauració borbònica, després del trienni liberal i de l'ocupació francesa, en honor a Ferran VII, rei hispànic. Què passa? En els següents anys, quan Ferran VII va... la seva filla Isabel II, els liberals van arribar al poder, li van canviar el nom pel títol de duc de la Victòria, que era el general Espartero, que va ser un home fort del liberalisme del segle XIX. Doncs bé, segons el color polític que anava governant, el carrer Ferran es va passar a dir de carrer Ferran a carrer duc de la Victòria segons el període polític.
S'intercalaven aquests dos noms,
Sí, s'intercalaven aquests dos noms. És un dels exemples més famosos a llarg de tot el país. Bé, això va donar aquesta idea que qualsevol persona ho sabrà, arriba al punt culminant amb quan s'han d'anomenar els carrers de Barcelona, no? Barcelona creix, es crea l'Eixample, i Cerdà crea per l'Eixample un sistema alfanumèric, com l'estatunidenc. Avinguda Primera, Avinguda Primera... Mm-hmm. O sigui, era un... entre números i lletres. Vale, però les autoritats polítiques, no els acaba d'agradar això, són conscients de la importància que té el nom de la via pública i encarreguen a Víctor Balaguer una proposta de nomenclàtor amb l'objectiu de recordar les glòries de Catalunya. D'aquí a que l'Eixample tingui noms de totes les glòries passades, de territoris, institucions... Mm-hmm. Bé, aquesta idea serà molt important perquè anirà traspuant a tot el país i, sobretot, a principis de segle XX, amb la creació de la Mancomunitat de Catalunya, a tots els pobles i carrers de Catalunya en el qual el republicanisme o el catalanisme tenien un mínim pes, és a dir, tocaven poder, sorgiran carrers en honor a prohoms del catalanisme. Aquí trobem, doncs, per exemple, perquè hi ha carrers Doctor Robert, carrer Llibertat, carrer Progrés, per exemple, el Vendrell i la Bisbal, que eren indrets amb majoria republicana, trobem ja carrer Castelar, carrer Progrés, carrer Llibertat, Pi i Margall, és a dir, la ideologia republicana es deixa notar a través d'anomenar carrers que fins llavors tenien un nom toponímic, és a dir, el carrer que va cap al Vendrell, el carrer de la que va... se li canvia per conceptes relacionats amb la política, no? Això serà molt important perquè és el que passarà al llarg de tot el segle XX. Cada règim canviarà els seus noms. I, de fet, podem veure com el canvi de noms en cada població ens deixa veure una miqueta com el règim s'hi ha assentat millor o pitjor. Per exemple, la dictadura de Primo de Rivera també farà tornar a retolar en castellà i establir un canvi de nomenclatura. En alguns indrets serà molt efectiva i en d'altres serà molt poc efectiva, es numeraran carrers a l'extraradi, depèn, és a dir, com s'utilitzen aquests canvis de carrers, podem veure com el poder és més fort o menys fort. Per exemple, ja que aquí a Sant Jaume el carrer en qüestió és Príncep d'Astúries, Príncep d'Astúries va ser un dels carrers que més va fer canviar la dictadura de Primo de Rivera en un procés de reforçament de la monarquia espanyola. El dictador Primo de Rivera va impulsar canvis de carrers en aquest sentit, en pro de la monarquia espanyola i també en pro seva. Carrer de Duque de Estela, que era Primo de Rivera, o d'elements d'aquests de la visió hispànica. I què passarà? Quan arribi la República, es produeix el moment de màxim clímax d'aquesta explosió de noms de canvis, no? De fet, sorgeix molt ràpid, per exemple, a la Bisbal, és el poble que he estudiat jo, per tant, és el que ens referirem, la República es celebra, la proclamació de la República al municipi es celebra el dia 15 d'abril i el següent ple, no, la setmana següent, vull dir, al cap de 15, no arriba ni 15 dies, el dia 23 d'abril ja es produeix el canvi de carrers de tot el poble. És a dir, en 8 dies, és un moviment molt ràpid, no? Vull dir, de la importància que tenia nomenar els carrers, ho trobem en això, que el primer que fa un règim en un petit poble del Penedès, la primera decisió que fa és canviar el nom dels carrers, no? Que en aquest cas es borren tots els noms de sant del municipi i els canvien per a unificar els principals personatges que amb els seus procediments i majors sacrificis han contribuït al triomf de la República Espanyola, que avui gloriosament en règim, no? Perquè tenim idea de per què es diu, o sigui, per què un carrer té el nostre nom. Doncs per aquesta frase, per retre homenatge a la gent que ha construït el règim en què actualment estem. A la Bisbal es van canviar tots els noms de sant, menys el de Sant Roc, que era protector de la pesta i d'altres epidèmies.
I era època de pesta.
Sí, suposo que van dir, per si de cas, no creiem en Déu, però no fem enfadar Sant Roc. És una cosa curiosa, no? A cada poble segurament trobaríem petites curiositats així. Això mateix que va fer la República ho va fer el règim que es va construir bàsicament en oposició a la República, va ser la dictadura franquista, no? El règim franquista és un règim construït bàsicament opositant-se a la república, no? O sigui, tot el que ha fet la república és el mal i nosaltres farem tot el contrari, no? Que és el bé. I llavors canvien tots els noms. Aquí hi ha una cosa curiosa, que, per exemple, la república normalment no acostuma a tocar noms molt arrelats, com, per exemple, a la Bisbal, al carrer de la Font, no es toca. O al carrer de la Premsa tampoc es toca. Es canvien noms de sant només. En canvi, la dictadura franquista canvia tots i cadascun dels carrers del municipi amb una idea, això molt influït potser per Falange, de crear una societat totalment nova. No? Que, a la Bisbal també hi ha un nucli molt potent de Falange, llavors en la idea aquesta de que s'ha de crear un nou règim que sigui totalment diferent a l'anterior. I ho podem veure que canvien absolutament tots els carrers. I quins noms s'utilitzen? Perquè, bueno, la dictadura franquista podia utilitzar qualsevol nom. I utilitzen sobretot molt noms de generals colpistes. I això ens deixa entreveure una miqueta que la idea d'aquest nou règim està basada en la legitimitat de la guerra, no? Aquí s'ha de retre homenatge. Ja no a príncep d'Astúries, no? La monarquia, no som un règim monàrquic, bueno, també s'hi pot dir si vols, però els generals que ens han portat a la victòria, que han construït el nou règim. No? Per això és curiós, quan passegem per un carrer, veure com es diu aquell carrer, no? Mm-hmm. Perquè ens diu moltes coses. De fet, hi ha molts llocs en què podem veure si la història ens ho ha deixat a la vista, aquests canvis de carrers, no? Ja me'n recordo, just abans de la pandèmia, passejant per Bordeus, hi ha una plaça, hi ha un carrer que es diu Fernan Philipart, perdó pel meu francès, que va ser un dels alcaldes de principi del segle XX, de Bordeus, que va introduir els primers mecanismes de seguretat social, i la placa està tan ben ficada que deixa veure els dos carrers anteriors que havia tingut, o sigui, els dos noms anteriors que havia tingut aquest carrer, no? Que va ser Rua Royal i Rua de la Liberté. És a dir, el nom del carrer, la monarquia, la república, l'estat del benestar, no? Explica la història de França. Aquí trobaríem mil casos. Per exemple, Bofarull explica com a la plaça major, crec, del Vinyana, en època caciquil se li va ficar marquès de Vilanova, crec que era, per un tema de favors, i en època de la República el que vas fer va ser girar-se la placa i al revers escriure plaça de la República amb la mateixa placa, no? Mm-hmm. Segurament a cada poble trobaríem anècdotes d'aquestes que ens expliquen una miqueta la història del poble, no? La història de la societat. I això obre un debat molt ric, encara vigent, ja que en l'arribada de la democràcia es va també fer un procés prou ràpid de democratització del nomenclàtor. La majoria de carrers van tornar al nom que es va considerar més oportú, o de caràcter toponímic, o de caràcter catalanista. Cada ajuntament una miqueta va decidir com va voler. Molts noms d'època republicana no van tornar perquè, bueno, es considerava que ni uns ni els altres. A cada ajuntament va decidir una miqueta com va voler. Però han quedat petits buits, com el cas de Sant Jaume, no? de príncep d'Astúries. I això és, doncs, com dèiem, obre un debat de què hem de fer amb aquests noms, no? Cal deixar per viure els noms que avui no ens diuen res, que fins i tot ens poden crear rebuig, com a mostra de que jo he existit en el passat i que la nostra societat s'ha construït també passant per allà? O cal utilitzar el nomenclàtor com un homenatge als nostres referents? Perquè, llavors, potser hauríem de canviar més noms de carrers, no? És un debat que encara existeix avui en dia hi ha molta gent que diu que el nomenclàtor no deixa de ser una petita estàtua, un petit monument a cada carrer. Mm-hmm. Llavors, si traiem els monuments, també... Si traiem el monument d'un negrer, perquè no estem d'acord amb el monument, o sigui, amb el llegat del negrer, també hem de treure el nom del carrer del nom del negrer, o del carrer d'un general que al segle XV o segle XVI, segle XVIII, va assassinar a gent, no? És a dir, És un debat molt, molt interessant en què cada poble podria fer, de fet, cada carrer podria plantejar si està d'acord amb el seu propi nom i que està viu també en la història, o sigui, en el debat històric, no? I en molts debats. I que, de fet, cada cop que s'ha d'afrontar el significat d'un carrer apareixen tots aquest debat, no? que ens mostra com... els noms del carrer el que deixen veure és com és la cosmovisió del passat que ens ha construït com a societat, no? O sigui, cada canvi de nom que ha tingut un carrer reflecteix una visió que tenia la gent d'aquella època, uns canvis de poder, o sigui, uns com ens ha fet a nosaltres, no? Qui era important en aquell moment, qui no, que les dones no hi apareixin, que ara hi hagi un moviment per anomenar molts carrers en nom de dones, és a dir, el carrer, els noms dels carrers, és com dèiem, és un petit un monument que cada poble en té, doncs, centenars i milers, i que ens, bueno, podíem això dedicar a analitzar i a discutir i a renomenar.
Crec que després de tot el que ens has explicat, Jordi, ara tots anirem a mirar-nos el nom del nostre carrer i del carrer del costat i de l'altre i dir, ostres, què érem, no? I com ens hem anat fet? O qui és aquesta persona?
Hi ha gent que viu a carrers que no sap per què.
I van ser algú important, segurament.
Aquell carrer es diu així, no? Llavors, també és important plantejar-se qui és? O sigui, per què el meu carrer es diu així?
I per què li van posar, no? Amb aquest nom o, no ho sé, o qualsevol altra qüestió. Jordi Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies per explicar-nos això. Ha sigut un tema molt interessant que crec que segurament podrem desenvolupar en una altra...
Ha sigut una petita píndola.
En una altra secció. Per tant, moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé.
A vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat, veiem-nos ja d'una en el món de veritat. Que la història més bonica és la que mai es publica, i el TikTok que és més perfecte és si em balles en directe. No vull que em tornis a obrir per parlar-nos per privat. Ens toca sortir una nit, descobrim junts la ciutat. Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat, veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Com les tinc, el cor, la llum, no em deixa veure el cim. Tinc la mirada posada en conquistar-te i ara tot és que res m'agrada. Si no parla de tu, de coses que sé que em posaria tonto, ensenya'm les teves cartes i juguem a fer-ho tot mal, tot mal, tot mal, però mai jo et faré cap mal, cap mal. M'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat, veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Pirotècnia sense soroll. Calafell pressiona per tenir una normativa d'àmbit català. Ja fa 3 anys que l'Ajuntament de Calafell promou una revetlla de Sant Joan inclusiva en la qual demana que es prioritzi la pirotècnia lluminosa per davant de la sorollosa. Des del consistori calafellenc creuen que és la millor manera de ser respectuosos amb les persones sensibles i els animals. Per ara es tracta de diversos consells, entre els quals hi ha els de limitar l'ús de la pirotècnia a la nit de Sant Joan, llançar-la lluny d'habitatges, persones i animals, mantenint alhora la distància amb zones boscoses i fer servir, en la mesura del possible, pirotècnies de llum i que facin poc soroll. Fa 2 anys el govern local de Calafell va posar sobre la taula la necessitat de fer una normativa per regular l'ús dels petards i la pirotècnia a l'espai públic. L'ordenança delimitaria les zones i els dies adequats per llançar pirotècnia i inclouria un pla per eliminar progressivament, en un termini màxim de 6 anys, l'ús de la pólvora en les festes populars buscant alternatives com la pirotècnia sense soroll. Des de l'Ajuntament afegien que la normativa s'havia de fer en col·laboració amb les diferents entitats que fan servir pirotècnia i fins i tot plantejaven l'opció de fer una consulta ciutadana. 2 anys després, però, l'ordenança continua sense concretar-se. Fons municipals expliquen que això és així perquè cal una iniciativa d'àmbit català, com a mínim, que doni cobertura jurídica a la normativa. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia implanta el servei Escolta Jove. L'Escolta Jove ofereix, a través d'una atenció individualitzada, un espai d'escolta i acompanyament per als i les joves de 12 a 25 anys que ho necessitin, amb l'objectiu de millorar-ne el benestar emocional. El servei té la finalitat de promoure el benestar emocional en aquestes edats i afavorir el creixement personal, oferir eines i recursos que afavoreixin l'adquisició d'autonomia, sobretot en el pas de l'adolescència cap a la joventut, i escoltar, acompanyar i orientar de forma individual les persones joves. En tot cas, es considera aquest servei com a complementari i no realitzarà en cap cas tractaments, diagnòstics ni teràpies, així com tampoc es pot considerar un servei sanitari. L'espai també ofereix assessorament i acompanyament emocional a les famílies o representants legals, entitats i professionals. S'ha inaugurat a Vilafranca la nova seu del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, a l'Alt Penedès i al Garraf. El nou espai està ubicat al carrer de Cal Bolet número 4. La presentació del nou local va a càrrec de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, juntament amb Meritxell Bosch, delegada del CATEP a Vilafranca, i el president del Col·legi, Celestí Ventura. La nova seu disposa d'unes instal·lacions més àmplies i modernes, des d'on es fomentaran les trobades del col·lectiu i la celebració de cursos de formació. Així mateix, l'espai tindrà una projecció més oberta cap als ciutadans per tal de facilitar les seves consultes a l'Oficina Tècnica de Rehabilitació. Entrada gratuïta a la piscina municipal de Clariana aquest divendres i dissabte. Enguany, la piscina municipal de Clariana, a Castellet i la Gornal, obrirà les portes de la temporada 2023 del 23 de juny al 3 de setembre. Per tal de donar lluïment a la inauguració de la temporada, demà i dissabte, dies 23 i 24 de juny, l'entrada serà gratuïta. Hi ha bonificacions aplicables als abonaments de temporada per als majors de 65 anys, persones amb discapacitat, famílies nombroses o monoparentals i infants menors de 5 anys.
Penedès en xarxa.
Els dijous encarem la recta final amb música. Per això apugem ja el volum per presentar les novetats musicals que tria i remena mensualment l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Com bé dius, una vegada al mes dediquem la nostra secció musical dels dijous a apropar-vos novetats musicals, unes novetats que encetem avui amb un parell de llançaments discogràfics. El primer ens du fins a Sant Feliu del Llobregat, on Nil Moliner ens ha presentat un EP amb 6 pistes titulat Mezcalito, la cançó que us apropem avui i que ens serveix per iniciar el treball.
Dime cuántas indirectas valen. He intentado 3 y no me salen. Dime cuándo va a empezar lo nuestro. Y me aprendo cada movimiento. Dime por qué vienes a fijarte. Ahora que ya nada es como antes. Dime que somos ese veneno. Que por mucho que pase el tiempo va sonando Black Eyed Peas. Que suban los vecinos a bailar del free. Rompiéndonos el hielo. Y tú y yo subiendo pa'l cielo. Dame solo 2 copitos pa' olvidarme. Con un mezcalito ya me vale. Dejaré las puertas bien abiertas para que me salve. Dame una oportunidad a ver si sale. Y nos vamos todos para el baile. Que fuera la gente nos espera pa' liarla a lo grande. Dame solo 2 copitos pa' olvidarme. Con un mezcalito ya me vale. Dejaré las puertas bien abiertas para que me salve. Dame una oportunidad a ver si sale. Y nos vamos todas para el baile. Que fuera la gente nos espera pa' liarla a lo grande. Sí, para que me salves. Sí, solo un mezcalito. Cantando Let It Be. Sonando Black Eyed Peas. Toda la noche en éxtasis. Que me lleves del cielo hasta París. Vamos de Barna hasta Madrid. Pasando.
I el segon llançament discogràfic que us apropem avui no l'anem a buscar massa lluny. Concretament fins a Terrassa, des d'on Miqui Núñez ens presenta 121, el seu tercer àlbum. 121 parla de relacions, de desamor, i 121 són els dies exactes que dura l'amor químic. D'aquest disc, amb 12 temes, avui us duem Suerte, amb Carlos Sandes.
Yo que creía que la suerte no existía. Que era una mezcla de locura y fantasía. Pero llegaste y dibujaste una salida donde no había luz del día. Tú me la traerías. Y ahora sí, ¿será que hemos tenido suerte? Suerte de conocerte, suerte de haber venido. Suerte de oír tu voz entre tanto ruido. Suerte tan diferente, suerte dando sentido. Suerte de haber cruzado. Suerte, suerte de conocerte, suerte de haber venido, suerte de oír tu voz entre tanto ruido, suerte tan diferente, suerte dando sentido, suerte de haber cruzado tu mundo y el mío, suerte de conocerte, suerte de haber venido, suerte de oír tu voz entre tanto ruido, suerte tan diferente, suerte dando sentido, suerte de haber cruzado.
Ja amb les col·laboracions musicals. Avui us en duem 3. La primera uneix les veus de Marwan i Rosalén en aquest Las cosas que no pude responder.
¿Por qué será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada? Creo que llamaré a esta canción Las cosas que no pude responder. El corazón
es un alumno limitado que nunca aprende. Asignatura para septiembre.
El corazón
es un alumno limitado que nunca aprende.
El corazón
siempre la misma asignatura para septiembre. El corazón
que sale a caminar con los cordones desatados.
Canviem de ritme per presentar la segona col·laboració d'avui, la mitiquíssima Estoy aquí de Despistaos, que versiona ara amb la Pegatina.
Después de pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí.
Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entre cenizas de unos sueños hechos trizas,
lo siento, eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí.
Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo,
lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase.
La tercera i última col·laboració que us apropem és la que protagonitzen Stay Homes i The Tallets i que molts ja diuen que serà la cançó de l'estiu. Escoltem La platja.
Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, 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 ui. Cosa no que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir. I menjarem calipo, cervesa i solecito, fins que se'ns faci de nit.
Ai, ai, ai.
Ja està tot ready per sortir i tu portes el pareo de vestit i sona Despacito, flotant com un manguito, top, 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 fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després. Teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, 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 ui. Baja, no, que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat.
Amore, tu i jo serem portada de la cuore, que fa molt de temps que estic amb la sola. Y ahora no me estoy pensando tú y tú y tú y tú y tú.
Porque tú soy el mío, amore. Tú y yo seré portada de la cuore. Bañamos en la agua cristalina que cuesta matina. Fete pico sole.
I ens acomiadarem amb 5 avançaments. El primer l'anem a buscar fins a la Ribera, al País Valencià, on la Fúmiga ens presenta Finals. el seu últim tema i que tanca la trilogia del que van començar amb cançons d'amor i van continuar amb principis. Trilogia d'amor que completen amb aquest final.
Parlem en plural, perquè no busque culpables. No hem sabut fer-ho millor, ens ha guanyat l'erosió i ens hem tornat inflamables. Hem arribat al final i que això no ens passa mal, és la millor de tantíssimes victòries. Clar que ens trobaré a faltar.
Què serà de nosaltres tots els plans, les nits mortes, els viatges pendents, aixetat un per fer.
S'anirà molt millor, oblidarem el dolor i s'obriran altres portes. Hem arribat al final i que això no ens passa mal, és la millor de tantíssimes victòries. Clar que ens trobaré a faltar.
Què serà de nosaltres tots els plans, les nits mortes, els viatges pendents, aixetat un per fer.
Seguim amb el més nou de Ginestar, és aquest de tot el món.
He vist 3.000 horitzons, m'he vist la por dins del pit. He conegut el present, he conegut l'infinit. I ara que arribo per viure el planeta, torno a creure en el futur. Perquè d'entrada apuntava de cebre'm i de cop has aparegut.
De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi ets. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi ets.
D'altres llocs on no hi ets. De tornar a començar serà quan tot exploti. Potser res és com era abans ni gira igual. Qui sap si quedarà bonic o si tenim a prop la fi. No em fa por el futur.
De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi ets. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi ets.
El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi ets.
novetats en català, ara la de Ramon Miravet, que a més és, el, de fet, el primer tema que fa en català. Es diu El Crit.
Quants cops ja he somiat aquest moment, no vull que s'acabi mai, si no hi hagués un demà.
Deixem-nos portar per l'aire, se'ns emporti l'aire.
Deixem-nos portar per l'aire, que se'ns emporti l'aire.
I quants cops he imaginat aquest moment, no vull que s'acabi mai, si no hi hagués un demà.
Deixem-nos portar per l'aire, que se'ns emporti l'aire.
I els dos darrers temes tenen segell penedesenc. El primer és Part de mi, de quilòmetre zero.
Com una lluna en cor creixent, l'únic que necessita és temps. Com una lluna en cor creixent, no para mai el lava fent. És una part de mi, l'amagava dins. I ara vol sortir, és una part de mi, és una part de mi, l'amagava dins, i ara vol sortir, és una part de mi que dependrà el lloc.
El segon tema penedesenc i amb el que tancarem programa avui és La Fera, del grup sadurninenc Ànima. És l'avançament del primer àlbum d'aquest grup, format per Pina Pintado, Joan i Adrià Pascuet, Enric Heraiz i Quim Suazo.
Havia disparat i em replavant a una altra nena. Perdut la mare, l'eurocamarà és el braç armat que executa per la Casa Blanca. Cada frontera és un atemptat, l'eix està més a la dreta. Mira, se'ns han alienat, que hi ha un tercer món en un mateix planeta.
No, no puc concebre la raó de tot el que porta aquest puto món. Aquelles que van lluitar hem decidit seguir endavant i no.
Endavant, buscant la sortida d'aquest pantanal i ja improvisant, la partida no acaba, està començant. Segueixes votant amb una esperança que se'ns escapa entre les mans, maniobrant sense marge, però maniobrant. Suport mutu, t'ho dic a tu, és oportú que segueixi perpetu l'ímpetu. Ho volem tot, ho volem ara i ho volem in situ. El dogma establert pressiona, el poble mana, ja no ens impressiona la força que emana dels que empresona. El rei ja no reix, al cap li volen.
No, no puc concebre la raó de tot el que envolta aquest puto món. Aquelles que van lluitar hem decidit seguir endavant i no. Foten en pena, menjar les molles és la nostra condemna.
discriminen per la raça. La terra és el nostre obrador. Ens unim contra la opressió. I anhelem un temps que no ha vingut encara. I pas a pas l'estima entre nosaltres. Som la por, ells són la nostra terra.
Acomiadem aquí aquest dijous 22 de juny. El Penedès en xarxa ha estat el primer dia ple, sencer, o ho serà, d'estiu 2023. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquest matí i fins demà.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.